Noelia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si tu també has entrat en aquest...
Ai, mireu, jo és que ara tinc molta por.
Perquè
jo m'estreno la setmana que ve en els carnavals escolars amb un nen de 16 mesos.
No.
Aquí he de convèncer per portar una cosa al cap, perquè que no sé com faré.
No el convencis.
Però jo pensava comprar una disfressa i ara m'heu desmuntat tot. Ara no sé què faré.
Posa-li un body d'aquells amb creatius de Black Sabbath.
Noelia, et diré una cosa. El primer fa il·lusió, el primer any.
Sí?
El primer any no fa
il·lusió. Sobretot el nen.
No, el primer allò de, sí, mira...
El primer any sembla una puta merda. El segon any és...
No li hem demanat a la Noelia que entri pel carnaval. Vaig intentar reconduir-ho, eh? No li hem demanat a la Noelia que entrés al Catalunya Mitja a la segona hora.
No.
Perquè la Noelia ha estat avui seguint aquesta manifestació que hi ha hagut dels pagesos. Bé, no només els pagesos, perquè és veritat que hi havia els pagesos, hi havia els sindicats de la pagesia, però també hi havia la patronal del primer sector i també hi havia alguns ajuntaments. Per primera vegada, jo diria que manifestació històrica, no només pel nombre de persones i de tractors que hi han participat, sinó també per la unanimitat i la unió entre diferents àmbits del mateix sector, no, Noelia?
Exacte. Jo diria que no és tan històrica o tan insòlita per la quantitat de gent que n'hi havia, eh? Hi havia gairebé mig miler de tractors i això no és pas habitual en qualsevol manifestació, però sí pel fet que hi anaven tots units, sindicats, el que tu deies, patronal, i crec que bona part d'aquest mèrit el tenen els ajuntaments, el fet que més d'un centenar d'alcaldes han decidit anar junts perquè han vist que defensar la pagesia al final també és defensar els seus pobles. I aquí, clar, hem de destacar per què és tan important que la pagesia, les organitzacions i tot plegat vagin junts. I és perquè els dona molta més força a l'hora de negociar. Sabeu que el principal problema a hores d'ara de la pagesia és aquesta crisi de preus. Crisi de preus per la qual ells han d'anar a negociar amb administracions, per una part, i amb grans distribuïdores. Ser molts, ser forts, els dona més poder per negociar amb distribuïdores. I he recuperat unes notes d'una roda de premsa d'Unió de Pagesos, a la que vaig anar l'altre dia, perquè crec que són prou aclaridores. Mireu, el 80% de la fruita que es produeix a Catalunya i la Vall de l'Ebre s'exporta. Vale? A partir d'aquí, la compren 5 clients. Només 5 clients. Clar, penseu que el 80% d'aquesta fruita és moltíssima fruita, perquè som una zona molt important com a productors. Que la comprin 5 clients vol dir que aquests clients tenen molt poder. I són més de 300 empreses que han de negociar amb aquests 5 clients.
És que quan parles amb pagesos i t'expliquen la quantitat per la qual venen el quilo de fruita, tenint en compte l'esforç que hi ha al darrere per tal de produir-la, clar, és que és evident que els números no surten.
No,
és evident que amb les quantitats ínfimes que estan cobrant per cada quilo de poma, de pera, de taronja, és que no surten els números.
No, ells diuen, cobren, no sé, posem 20 cèntims al quilo de pressa, que a més és un preu que després no reflecteix quan tu vas al súper, perquè quan tu vas al súper no pots arribar a pagar 10 vegades més del que ells han cobrat. Mireu si el problema, diguéssim, s'ha agreujat, que l'altre dia ens deien, és que hi ha pagesos que ara mateix no poden pagar les feines prèvies per afrontar la campanya de la fruita, és a dir, esporgar els arbres, per exemple, que és una feina que s'haurà de fer ara aviat. Doncs no tenen diners per pagar això i, per tant, és molt difícil afrontar una campanya amb condicions.
Clar, a més, els problemes deriven de, per exemple, el fet que Rússia hagi tancat les seves portes a la fruita que ve d'Europa i, per tant, a la fruita que ve de Catalunya, de l'estat espanyol. I això també hi ha el risc ara que passi amb els Estats Units, perquè està l'administració de Donald Trump amb aquesta mena de guerra comercial, no només amb la Xina, sinó pràcticament en tot el món, i cada vegada sent més proteccionista i, per tant, tancant les fronteres. Per tant, això encara complica més el panorama, és a dir, que per això encara estan més en peu de guerra els nostres agricultors, no?
Sí, estan molt preocupats. El veto rus, o sigui, venien d'anys que no havien estat bons en quant a preus, a la fruita, però a partir del 2014, quan Rússia diu, doncs ara no vull més productes agroalimentaris europeus, arran de les sancions, i tanca el mercat, els preus cauen en picat. Per una cosa molt fàcil, hi ha massa oferta de fruita a Europa, per tant, llei de mercat, el preu cau. I d'aquí no ens hem recuperat. Penseu que el sector de la fruita va perdre l'any passat 65 milions d'euros, que són molts milions per a aquest sector. I ara, d'on s'obren aquestes noves possibilitats que encara els fan tenir més por.
No sé com ho veieu aquí a la taula, però realment, és a dir, el problema del primer sector, el problema de la pagesia, de l'agricultura, és que és... Clar, a més, deia la Núria, el 80% de la fruita que es produeix a Catalunya va a l'exportació, i després nosaltres comprem fruita que ve de ben lluny. És a dir, és un sistema insostenible.
Però a mi em sembla que exacte, no, que el problema no és la crisi de preus puntual que està havent... en el sentit que el problema és el sistema, com deia el Rato, és el sistema, amigos. Bueno, deia altres coses, no? Però perquè està muntat de tal manera que la solució és difícil. Si hi ha 5 clients, sempre tindran collat. I serà molt difícil negociar. I et veus abocat a una situació que és absolutament absurda, que és treballar per no cobrir els costos. I això s'hauria de solucionar. Hauria d'haver-hi una mena d'intervenció aquí. El capitalisme salvatge, en aquest sentit, aplicat a l'agricultura, ens està enfonsant en la misèria. I això no només té costos en el sector agrícola en si, de persones que no es poden guanyar la vida, sinó en tot el país, no? Perquè si no es pot... El tema de la sobirania alimentària, el tema del medi ambient i del paisatge. Té tantes derivades que crec que ens ho estem prenent massa a la lleugera.
De fet, el sector té propostes, diguéssim, per no haver de treballar a pèrdues, que és el que diuen ells que estan fent ara. Una d'aquestes propostes és tan radical com arrencar 10.000 hectàrees de fruiters, de préssecs i nectarines en concret, perquè això faci baixar la producció.
O l'altre dia llegia també no sé quantes tones d'oli de poca qualitat que s'està fent a Europa, treure'l del mercat i convertir-lo en biodiesel. I d'aquesta manera l'oli de més bona qualitat s'utilitzi per menjar i aquest tingui un preu més raonable, i perquè si no aquest oli que s'està produint i que té una qualitat ínfima està rebentant els preus.
Sí, perquè a més amb l'oli s'estan trobant altres problemes, com molts problemes d'etiquetatge, per exemple, que és que anem al supermercat, comprem oli verge extra quan realment allò no és oli verge extra. I aquest oli de no prou bona qualitat, diguéssim, acostuma a arribar de fora. I els pagesos d'aquí es queixen que l'oli d'aquí, que és molt bo, acaba exportant-se i no venent-se aquí quan es podria vendre perfectament.
Noelia, dius, estàs dient que s'etiqueta falsament?
Sí.
Hola.
Sí, wow. Sí.
Doncs ostres.
Sí, és una denúncia que han fet habitualment sindicats agraris i de vegades directament davant d'alguns supermercats en concret, perquè això passa més sovint potser amb marques blanques.
Sí, no, sobretot perquè no només passa a Catalunya, o sigui, només el cas de el principal productor agrari d'Espanya, que és el Ducado de Alba, ha timat a la Unió Europea milers, centenars de milions d'euros.
Sí. Però és que això com a consumidors podrien
denunciar-ho. Sí, han fet, o sigui, ja està condemnada, i és l'empresa, perquè com té tot el... És uns terratinents que tenen mitja Andalusia amb olis. O sigui, han arribat a pintar les oliveres perquè els avions passin i les confonguin i diguin que tenen més hectàrees conreades que sense conrear. Això, hi ha una sentència de la Unió Europea contra la Casa de Alba per això.
A banda de tots els problemes que venen derivats d'això, perquè, per exemple, ara fa unes setmanes que estàvem a les Terres de l'Ebre i que ens deien, és que si el territori està deixat de la mà de Déu, ens obliga a marxar d'aquí perquè no tenim oportunitats de futur, i per tant això lliga també amb la despoblació de segons quines zones, allò que s'ha anomenat a tot l'estat espanyol de la Espanya vaciada, que també tenim aquest problema a Catalunya, en què hi ha algunes comarques que s'estan quedant absolutament despoblades perquè no troben un horitzó de futur. És a dir, l'única solució que tenen és la d'emigrar i anar-se'n cap a una altra zona, perquè allà, si viuen del camp, si viuen de la pagesia, i amb aquests exemples que avui estàvem sentint del pagament ínfim de segons quines quantitats, clar, és que estan obligats a deixar el camp i marxar.
De fet, això jo crec que és una de les coses que ha provocat que els ajuntaments aquesta vegada s'hagin volgut afegir a les mobilitzacions del camp, perquè estan veient com la gent jove que tenen els pobles han dit prou, aquí no ens quedem perquè no ens podem guanyar la vida al camp, i per tant al poble potser no tenim les oportunitats que tenim en d'altres llocs. I si em permeteu, són 20 segons, us voldria deixar escoltar el Jordi Vidal, que és el portaveu de la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça, perquè en 20 segons resumeix bastant una mica el sentiment de la pagesia.
Si aquest és el preu que s'ha de seguir pagant, la factura ens sortirà molt cara. Amb aquests preus, que els conills es mengin els arbres, que els cabalins arrenquin les arrels, que els focs arrasin les comarques i que els aiguats inundeixin els nostres pobles. No ens enganyem, l'única bandera que val aquí és la de l'euro. Molts guanys per uns i sempre els mateixos assumint les pèrdues.
Poc més a dir després de...
Ara un oient al Marc que diu que avui un pagès de l'Horta Valenciana explicava que ha de vendre 10 quilos de fruita per poder pagar l'ampolleta d'aigua que tenia a les mans.
Sí. Ah, és... Mira, això em recordo a una campanya que, sense que sembli que no té res a veure, sí que hi té, que van fer els escriptors i il·lustradors francesos, en el que ensenyaven quants llibres havien de vendre per això, per una ampolleta d'aigua amb la que tu doncs, em vas a fer una conferència, no? I aquí també fem servir el concepte de literatura infantil i juvenil quilòmetre zero. És a dir, hi ha sectors i hi ha casuístiques que són...
Però és una mica diferent, eh? Perquè
sí, evidentment, són molt diferents.
El preu d'un llibre gairebé et dona per l'ampolleta, perquè és un 10% del preu de la venda total.
En fi, tampoc no voldria entrar aquí, eh? Però en el sentit que moltes vegades hem de ser conscients de quantes, no? De quant producte i de quanta feina hi ha al darrere, no? Per poder aconseguir viure d'allò, i que moltes vegades... I que és absurd que no pugui ser així. És absurd. Sí. Quan també entenem que l'agricultura també és la nostra cultura.
Però jo el que penso és que... Ara toca parlar d'agricultura i, per tant, parlem d'agricultura, eh? No vull saltar per dalt, però, clar, el problema és la globalització i el sistema capitalista sense protecció i sense intervenció. Perquè la pregunta és... aquest proteccionisme... Que defensen i que jo estic a favor, quin límit té? És a dir, tenim el senyor Zara que s'ha carregat tota la indústria textil del Vallès, de Catalunya i de tot arreu. Però tothom ha comprat Zara. Tenim, o sigui, tot s'està carregant en nom d'això. És a dir, és el sistema. I amb això no estic... igualint el que passa a la pagesia, que és això portat a un extrem. Però clar, però és el mateix, és a dir, sí. per què la gent, perquè molts, i alguna, amb moltes coses em puc posar en primera persona, anem a Zara a comprar determinades coses, el preu, molt bé, però i per què es compren uns tomàquets o unes mandarines més barates que les altres? Home, perquè són més barates.
Vull contestar.
Perquè són més barates.
Un oli és un altre.
No és el mateix, perquè el preu que tu pagues, o que nosaltres paguem per un tomàquet o per una taronja, no és un preu barat. El que passa és que el preu barat és el preu del pagès. És a dir, no és un preu barat. Si, per exemple, estem parlant d'una roba, per exemple, feta a mà, que és més cara, que tu pots dir, la pago més cara perquè està feta a mà, perquè té un valor, perquè l'han dissenyat enfront de Zara, però en el cas dels productes de l'hort, no estem parlant d'això. Una taronja, no sé què val un quilo de taronges, no me'n recordo ara, però tu estàs pagant ja un preu important. El que passa és que al pagès li estan pagant una merda per la taronja.
No,
és la qüestió.
Si tu fas quilòmetre zero de veritat, tu per aquella taronja pagues 3 vegades més.
Depèn.
No. En general és així,
però... Què vols dir? Quan dius quilòmetre zero, vols dir anar a comprar el pagès?
Clar, si tu... No vull fer publicitat, però si tu t'encarregues les taronges on alguns les encarregues que t'ho porten a casa el dia següent de l'arbol de l'arbre a la taula, doncs et surten a un preu que no té res a veure.
Cooperatives d'aquestes que es constitueix la gent, cooperatives alimentàries de consum, de cistell, i tampoc no cal que siguin ecològiques, eh? N'hi ha que són ecològiques, n'hi ha que no, n'hi ha que barregen.
Que et porten el producte.
Si tu t'adreces directament al productor, a les persones que estan produint aquell producte, tu pots aconseguir uns preus molt competitius. Igual si busques determinats llocs, en el nostre barri, per exemple, a la Gràcia, tu pots buscar determinats llocs que sense vendre 3 ronyons pots tenir una fruita a quilòmetre zero. El problema és que ho has de buscar una mica, però... Tots sabem que hi ha determinades cadenes de botigues, de supermercats, que fan una explotació molt bèstia cap al productor. I així i tot hi anem o hi van a comprar, no? I...
Perdona, un moment, però...
No és culpabilització, és només un dibuix del que està passant.
Però per què Zara ven tan barat també?
Clar, perquè està posant
d'acord.
No, vull dir que clar que la base... Però,
deslocalitza.
Jo per això et deia... Jo per això et deia.
Però tu en això hi ha moments que no pots deslocalitzar.
Clar.
És a dir,
per imperatiu, imperatiu moral, diguem-ne.
No, bàsicament...
Perquè la fruita no es transforma, ja està. És collir-la i empaquetar-la.
I perquè tens el productor, per dir-ho clarament, agafat dels pebrots. És a dir, quan les grans empreses que fan cava i que fan vins van als pagesos, a les cooperatives dels pobles del Penedès,
i posen un preu.
I els hi posen un preu insultant, els tenen pillats,
els grans...
perquè resulta que la collita, la barema, és o ara o ara. O sigui, tu no pots seure't,
guardar-te-la i
a negociar.
I a veure què passa, i a la càmera...
Aquí hi ha dos coses. Hi ha els que tenen vinya pròpia...
Tu l'has de recollir i has de pagar els temporers que te la recullin. I això és una despesa que fa l'amo del tros, que la fa a fons perdut, però perquè té l'empresa. I poseu-li els noms...
En aquest cas la fa l'amo del tros perquè li és igual com vingui aquell raïm, perquè com més millor, perquè hem de fer ampolles barates i dolentes. El productor que vol que el pagès podi en verd i que ho tingui cuidat com ell vol, paga més. Paga més perquè està demanant un servei que no està demanant el senyor de vingui, anem tirant i anem tirant de tot. Aquesta és la qüestió.
Els que s'anuncien a la tele, correcte, els que fan les campanyes de Nadal, i sabem de quines marques parlem.
Exacte.
L'ampolla val més que el preu del que hi ha dins. L'ampolla i el tap. No pot ser que l'ampolla valgui més que les mans del pagès.
I jo, per exemple, tampoc m'acabo...
Segueixo necessitant que m'expliqueu la diferència, perquè els que fabriquen matèries primeres pel senyor Zara els hi passa exactament el mateix.
No potser estem d'acord,
jo crec que estem d'acord,
no,
Xavi.
Home, clar, no és el que dic. És dir, absolutament, sí. No, dir, no, no, això no vull no... barallar-me amb ningú, no?
No, gens.
Bueno, per lo del carnaval sí, però això no. Però jo el que dic és que el que és profundament, no només injust, o sigui, és que hi ha una cosa pitjor que injusta, que és irracional, que no és un bon mecanisme de funcionar, perquè a més, amb totes aquestes coses, a sobre li afegeixes, en molts casos, perquè sí que venen coses de llocs, desplaçament a sobre.
Clar.
I amb tot el desplaçament vol dir... és d'una irracionalitat.
Una fruita que ve desplaçada no és tan bona, és que només que sigui per això, perquè l'han de portar amb les càmeres, tot el que sabem.
Però és que a més hi ha aquest tema que és el del cost mediambiental. A veure, estem en un moment en què sembla que aquest és el tema o hauria de ser el tema, i al marge de tots els temes de les derivades això, no? Laborals, de despoblament, però és que el despoblament també té unes conseqüències mediambientals molt salvatges, no? I que no hi hagi una intervenció de part de la Unió Europea, no? Perquè aquí jo crec que depassa una mica del govern o del govern de Madrid, o no, és una cosa que ha de ser una decisió conjunta, no? Que el fet de que la gent no pugui viure de la terra tindrà unes conseqüències que són caríssimes. És a dir, pagarem la fruita molt barata, ens vindrà de l'altra punta del món, però després haurem de pagar unes despeses i ens passaran unes coses que seran astronòmiques.
Et carregues,
però és clar, que carregar-se un país és molt
car. La pagesia hauria de ser tractada com la cultura.
És que ja no caben més cases rurals.
No, perquè al final què voldrem? Un decorat.
És que ja no els hi surt a compte conrear de territoris, que els pagesos aquests volen fer una casa rural i aguantar els passats de Barcelona. No, el que volen és conrear la seva terra.
Falten 13
no
minuts.
Quatre pijos, a dir-los, hòstia, aquí sí que es respira bé.
Falten 13 minuts per arribar a les 4, haig d'anar a la publicitat, però abans, Noelia, clar, estem analitzant les raons de la crisi, la queixa dels pagesos, de solucions. Avui hi havia representants del govern central, representants de la Generalitat, hi ha la setmana que ve una reunió del president de la Generalitat també, és a dir que hi ha algun compromís?
Compromís en ferm, immediat, diguéssim, diria que no. Sí, el del ministre d'Agricultura, que s'ha compromès a canviar la llei de la cadena alimentària de manera immediata, que és una reivindicació que sí que feia la pagesia. Avui la consellera Parol li deia que què vol dir de manera immediata, que sí cal que es faci amb decret llei, perquè és una cosa que no pot esperar tot el tràmit parlamentari que suposaria fer-ho pels mitjans habituals. Ja us deia, els pagesos el que demanen és que es faci un pla d'arrencada, que es faci un pla de reconversió, perquè potser no cal fer tants préssecs a Lleida, potser també es poden fer pomes i peres i ametlles, que no se'n fan tantes. Crèdits tous, rebaixes en la fiscalitat, demanen, per exemple, als sindicats agraris que les finques agrícoles no paguin l'IBI, que això és una cosa que depèn dels ajuntaments i que, per tant, és una administració més a la que poden fer una demanda. Solucions en posen sobre la taula. Potser no són, però, solucions totes elles estructurals, moltes són per solventar la crisi actual. I, per tant, això també ho diuen, que cal potser repensar el model, perquè al final, el que dèieu, acabar amb la pagesia suposa acabar amb un estil de vida.
Noèlia, quan has posat les paraules d'aquest pagès, m'han semblat molt fundacionals i en el fons, quan el sentia dir tot el que deia, m'ha recordat com un poema de Bertolt Brecht. M'ha semblat preciós això que hem sentit.
És que era una mica literari, i com que ho ha dit al mig d'un acte on tothom feia demandes molt, diguéssim, materials, la seva visió era una mica literària i per això l'he volgut destacar.
Molt,
I també destacar que és un discurs aquest que s'ha posat sobre la taula que a les darreres eleccions ha passat bastant desapercebut, excepte per el Teruel, no? El tema del despoblament, però el tema agrícola part, que després Anna, ha esclatat...
És que aquí només els hi faran cas en el punt i a més tot va en contra dels treballadors del camp, perquè en el punt en el que tinguin menys pes electoral, els hi faran menys cas. És a dir, jo recordo, si us podreu recordar-ho, fa molts anys, a l'època de Pujol el president, que va haver-hi la guerra a l'Avellana. Sí, va haver-hi un... Els pagesos de Reus i del Baix Camp es van revoltar, va estar allà en carreteres, que de fet és aquella vegada que gairebé li tiren l'helicòpter a Jordi Pujol, que va baixar, que es van revoltar, perquè la guerra a l'Avellana va ser una qüestió, i Convergència podia perdre els seus vots a Tarragona i a Reus i al Baix Camp, per això. Si la vas despoblant i la gent va, és que al final els no tindran cap pes. I aquest és una... O sigui, ser ministre d'Agricultura o conseller d'Agricultura és un marronaco increïble.
10 minuts i seran les 4. Com a mínim avui han fet sentir les seves reivindicacions, que d'altra banda ja són conegudes, ja fa molt de temps que les arrosseguem, però és evident que no se'ls dona solució. Per tant, avui aquesta manifestació històrica i reclamació, una vegada més, que hi hagi respostes i que hi hagi, per tant, solucions. Noèlia, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja, tinc pendent la publicitat, em queden 9 minuts i mig, per tant, la fem ara.
Catalunya migdia.